Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 29 de març del 2026, Sergi Pàmies va tenir l'habilitat de titular el seu últim llibre de contes. A les dues seran les tres i ara, inevitablement, cada vegada que perdem una hora de son per culpa del canvi d'horari, pensem en ell. Més enllà de fer el suplement amb alguna lleganya més del compte, aquest diumenge, quan caigui la tarda, hi haurà dos tipus de trucades. Unes que arrencaran amb un "demà quina hora us va bé" que portem els nens i unes altres que començaran amb un "demà quina hora us va bé" que recollim els nanos. Serà una tarda de diumenge en què no hi haurà preparació de motxilles ni d'esmorzars. Ja no hi ha escola fins al dimarts, dia 7 d'abril, però sí molta comunicació entre pares, mares, avis, àvies, per coordinar la logística que implica haver de treballar en dies en què les escoles estan tancades. La Setmana Santa, o almenys els primers dies de la Setmana Santa, són un regal per als nens, una gincama per als pares i una missió especial pels avis. Ho podem dir sense embuts, la conciliació són els avis. Ara mateix és pràcticament impossible plantejar-se tenir fills sense el seu suport. Ja no és només una qüestió de cures, que és la principal, sinó també d'economia i de logística. Com es pot arribar a tota la feina sense externalitzar una part de la criança dels fills? Com es pot quadrar tota l'agenda sense descuidar cap pota del dia a dia d'una casa? Un passeig per la sortida de qualsevol escola permet determinar que ja es poden fer comitès d'experts sobre conciliació, comitès assessors sobre cures o grans proclames sobre la reforma horària, que al final la frontera entre qui pot viure més tranquil sent pare o mare la determina qui té els avis amb salut i, si pot ser, a prop de casa. Però no tot és una qüestió utilitarista, ni els avis han de ser esclaus dels fills, cangurs no remunerats o persones al servei dels nets. Mentre hi hagi salut, mentre el cos i el cap aguantin, tenir avis a la vora és un regal pels petits de la casa, perquè a risc de posar-nos romàntics, hi ha poques coses més imbatibles que la cara d'un net que somriu quan se li diu que aquella nit podrà anar a dormir a l'hora que vulgui. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Núria Pujades. Bon dia, Núria.
Bon dia.
Diumenge de Rams, amb una hora menys de son, i a més es preveu també un dia molt complicat per l'alerta de fort vent.
Especialment a les comarques del Berguedà, el Solsonès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, el Ripollès i el nord de la Cerdanya, les quals ahir a la tarda Protecció Civil ja va enviar un missatge, és alert. Girona ha suspès les activitats a l'exterior i tancat parcs i jardins, i també està tallada preventivament l'R11 de Rodalies entre Figueres i Portbou fins la una del migdia i l'R3 entre Vic i Ripoll.
Donald Trump continua enviant soldats a l'Orient Mitjà mentre als Estats Units la ciutadania surt al carrer massivament contra la seva deriva autoritària.
Aquesta matinada han arribat 3.500 marines a la zona i, segons el The Washington Post, el Pentàgon es prepara per setmanes d'operacions militars sobre el terreny. Als Estats Units, 8 milions de persones s'han manifestat contra Trump sense incidents. Només hi ha hagut dos detinguts a Los Angeles.
La valenciana Mònica Oltra anuncia que es presentarà a les primàries de Compromís a l'alcaldia de València.
Ho ha anunciat setmanes després que el jutge hagi obert judici oral per suposat encobriment d'abusos sexuals a una menor que hauria comès el seu exmarit. Oltra torna a la política activa amb la idea de ser un revulsiu per l'esquerra.
En parlarem a la tertúlia avui amb la Marta Monforte. La pel·lícula Kingdom, del director polonès Michael Chakomsky, ha guanyat el Premi Talents d'Ada 2026.
El Festival de Cinema Independent i d'Autor de Barcelona. El jurat li ha donat el guardó per la seva exploració sobre el funcionament del nacionalisme i la violència i pel diàleg que estableix entre guerra, masculinitat i sexualitat.
Avui, segon clàssic Madrid-Barça, després del 2-6 de dimecres a la Champions. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
Bon dia. Sí, l'equip de Pere Romeu torna a jugar a Valdebebas, aquest cop a la Lliga F, amb l'objectiu de donar un cop pràcticament definitiu per assegurar-se el títol. El tècnic blaugrana ja ha avançat que farà rotacions. Dijous que ve al Camp Nou es tornaran a enfrontar les blanques en la tornada dels quarts de final de la Champions. Aquest Madrid-Barça a partir de les 9 del vespre en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
Avui es disputa l'última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya.
Una etapa amb sortida i arribada a Barcelona i 7 pujades finals a l'Alt de Montjuïc. Jonas Vingegaard es proclamarà campió si no hi ha cap sorpresa. El danès és líder destacat de la General després d'aconseguir ahir la seva segona victòria consecutiva d'etapa. Lenny Martínez és segon a 1 minut i 22 segons i Lipovic tercer a 1 minut i mig.
I en motor avui tenim la cursa llarga del Gran Premi dels Estats Units de MotoGP.
Serà a partir de les 10 de la nit. La podreu seguir en directe a l'Univers MotoGP, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martínez va endur ahir la cursa sprint en què Marc Márquez va caure la primera volta i ha estat sancionat per fer caure també Fabio Di Gian Antonio.
Avui, al suplement...
Tertúlia avui al suplement amb Marta Monforte, Carles Munguilot, Oriol Marc i Núria Oriols a les 10 la setmana tràgica del politòleg Toni Rodon i l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, Ion Sindreu. Just després la història d'Àlex Egea, la vida després de la droga, l'hem conegut a la Fundació Hospitalària Esmar Torell, acompanyat del seu psiquiatre. L'Àlex té ganes de donar a conèixer el seu testimoni perquè els joves d'avui dia no cometin els mateixos errors que ell. Velocitat i drogues segur que no és una bona combinació.
La veritat que no. Molts cops anàvem a 210, la majoria de cops, drogats, i anàvem a les discoteques com normal, com qui va a 120, cap a on vagi, però anàvem a 200.
Clar, aquí no et poses només en risc a tu, sinó tot el teu voltant, no?
Exacte, això és el que més greu em sap.
A 2:15 la conversa amb l'Àlex, ara té 48 anys, poc abans dels 18 va començar amb els porros, després les drogues més dures, i li van acabar comportant diversos brots psicòtics. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, avui recupera l'entrevista de Joan Barril a l'aleshores ja expresident Jordi Pujol l'any 2006, aquí al Cafè de la República. A l'Eclipsi, les nits del periodista i escriptor Jaume Clotet, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon remataran el diumenge amb les recomanacions per la tarda culturals i seriefiles, i també ens visitarà el Roger Mas i el David Caravent, que hi posaran la música. 7:07.
L'informatiu del suplement.
Diumenge de Rams, en què hem dormit una hora menys i en què, a més, es preveu també un dia molt complicat per l'alerta de fort vent que ha de bufar durant tot el dia, especialment a les comarques del Berguedà, Solsonès, Garrotxa, Alt Empordà, Ripollès i el nord de la Cerdanya, i a les quals també ahir a la tarda Protecció Civil va enviar un missatge d'alerta. La Emma Soler és la sotsdirectora d'Emergències.
Convé que evitin els desplaçaments innecessaris, que també evitin les activitats en l'exterior i, sobretot, que ho facin a les cotes mitges i altes del territori, perquè és on el Servei Meteorològic ens està indicant que hi ha molta més probabilitat de que se superin aquests llindars de ratxes molt elevades.
Enric Agut, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Avui diumenge de pedres a les butxaques, eh?
Sí, avui és un dia d'aquells d'una situació de perill, sobretot a les comarques que heu comentat, el Solsonès, Berguedà, Ripollès, Garrotxa i l'Empordà. Aquí el vent ja ha superat en alguns indrets els 110, 120, fins i tot 160, a Portbou s'ha arribat ja als 161, a la Pobla de l'Illeta als 116, a Ribes de Freser 110, això és un vent molt fort, un vent que et tomba, i bé, fins a primera de la tarda es poden assolir aquestes ratxes de 120, 130, 140 en alguns moments en aquestes zones i també a muntanya. Després el vent anirà per intensitat, però encara bufarà fort, serà cap al vespre que es noti que baixi més. Bé, com comenteu, és una situació un diumenge de Rams amb aquesta situació de perill. També de neu al Pirineu ara està nevant i la nevada ha saltat tota la serralada, podríem dir, també en punts del Prepirineu. Al llarg del matí s'anirà concentrant cap a l'Aran, Pallars Sobirà, al Pirineu, Principat d'Andorra, i a la resta hauria de remetre, però és que ha arribat fins i tot està nevant a Ribes de Freser, que està a 900 metres d'alçada, i fa una hora que ho està fent. Ambient gèlid a muntanya, avui un dia molt delicat a muntanya, perquè la sensació de fredor serà molt baixa, i també parlem de mala mar, lògicament amb aquesta tramuntana que arribarà fins a totes les comarques de Girona, el mar estarà alterat amb onades ben altes.
Protecció Civil, Enric, també alerta d'aquest torb, el vent propi de les zones de muntanya que aixeca i arremolina la neu, fa perdre la visibilitat. Davant d'aquesta situació, avui els bombers reforcen el dispositiu previst pel previsible increment dels serveis, i aquestes últimes hores, ahir de fet, van haver de rescatar 4 persones a la muntanya que van resultar ferides menys greus a la zona de Villalonga de Ter, a Blanes, i també a Monistrol de Montserrat. Per tant, alerta per aquest vent que, afegit amb aquesta neu recent, doncs provoca el torb.
Sí, avui molta precaució, perquè això és seriós. Avui és una situació que et va a la vida, a zones de muntanya, alta muntanya. No és un dia per fer activitats en aquests sectors, perquè bé, és una situació d'aquelles delicades que de vegades tenim. Vam tenir ara farà un mes, i aquesta, i és la típica situació que ens recorda doncs, episodis del passat com el del Balandrau, que va ser tràgic. És una situació similar.
Gràcies, Enric. Missatge claríssim.
Fins ara.
Girona ha suspès les activitats a l'exterior, ha tancat parcs i jardins. També es tallarà de manera preventiva l'R11 entre Figueres i Portbou fins a la 1 del migdia i l'R3 entre Vic i Ripoll. En aquests trams hi haurà servei alternatiu per carreteres. Aquest diumenge s'intensifica l'onatge, com explicava l'Enric, a la Costa Brava, i nevarà a partir dels 600 metres.
també tindrem onatge, sobretot a la costa nord, a la costa, de la, a la costa Brava, la zona de l'Alt, Baix Empordà, també la Selva, tindrem aquest onatge. I també tindrem neu sobretot a la zona del Pirineu més occidental, la zona de la Vall d'Aran, nord de l'Alta Ribagorça, nord del Pallars Sobirà. En aquestes zones, el vessant nord és on pot nevar més.
Ara ens situem al Pallars Jussà. S'ha estabilitzat el foc de Llimiana, que ha cremat 6 hectàrees i mitja de vegetació. El 112 va rebre l'avís a les 3 del migdia d'ahir per una crema de restes vegetals que es van descontrolar muntanya amunt.
Els bombers van activar mitjans terrestres, dos avions i un helicòpter que es van retirar un cop les flames van quedar estabilitzades. Ara es continua remullant la zona per evitar una revifalla. Unes tasques d'extinció que es van haver de fer a contrarrellotge per estabilitzar el foc just abans que entrés el vent, que ara comentàvem, perquè el Pallars Jussà és una de les comarques on avui el perill per vent és alt.
El vent, precisament, ha obligat a modificar algunes de les etapes de la Volta Ciclista a Catalunya, que s'acaba avui a Barcelona, sense més incidències en aquest sentit. Això sí, el desenllaç de la competició comportarà uns quants problemes de mobilitat a la ciutat durant tot el matí i fins a 2:45 del migdia.
La setena i última etapa començarà i acabarà a Barcelona després d'un recorregut de 95 quilòmetres per la costa, passant per Castelldefels i Viladecans. Després tornarà a Montjuïc per al desenllaç previst a les 2 del migdia. A la capital catalana, diverses línies de bus de TMB ja no funcionen des de fa mitja hora per les tasques de muntatge. I pel que fa a la mobilitat en cotxe, segons el Servei Català de Trànsit, els principals carrers per on passarà la cursa quedaran tallats de manera puntual entre 12:45 i 3:15, especialment a la zona de Montjuïc i els accessos al centre.
Els que sou camí de la feina ho heu constatat perquè segurament aquesta hora us heu despertat amb despertador i heu dormit una hora menys. Estem en horari d'estiu ja, un canvi que fem cada any i que continua generant debat. Tot i que el Parlament Europeu el vol eliminar, els estats de la Unió Europea no es posen d'acord sobre quin horari fix cal adoptar, si el d'hivern o bé el d'estiu. I mentre no l'eliminem, sí que continuem notant els efectes d'aquesta hora perduda. El psicòleg Valentín Martínez Otero alerta que les disfuncions que pot provocar poden allargar-se fins a 10 dies.
Bueno, afecta de manera general en tanto en cuanto nos priva de una hora de sueño y es habitual que la primera semana o 10 días pues se note un mayor cansancio, falta de concentración, en este sentido más dificultades a lo mejor para tareas que requieren una atención especial.
Associacions com Time Use Initiative pressionen perquè la fi del canvi d'hora no caigui de l'agenda política europea i recorden que l'horari d'hivern és el més beneficiós per als ciutadans, sobretot a Catalunya, on quedar-se amb l'horari d'estiu faria que l'hivern el sol no sortís fins passades les 9 del matí.
8:02, un dia més parlant de Donald Trump, que continua enviant soldats a l'Orient Mitjà. Aquesta matinada han arribat els primers reforços, uns 3.500 marines que se sumen als 50.000 soldats i els vaixells que els Estats Units ja tenen a la zona.
Segons el The Washington Post, el Pentàgon es prepara per setmanes d'operacions militars sobre el terreny. El Líban, l'altre focus de la guerra, Israel acaba d'anunciar que un militar ha mort al sud del país. Avui, el Pakistan també acull una reunió de 2 dies fins demà amb l'Aràbia Saudita, Egipte i Turquia per intentar trobar una sortida negociada al conflicte. Tot això l'endemà que els hutis del Iemen hagin entrat per primer cop en escena des de l'inici de la guerra, que per tant s'amplia en la zona geogràfica, amb el llançament de 2 míssils contra Israel.
I mentrestant, als Estats Units... Protestes anti-Trump multitudinàries, almenys 8 milions de persones, segons els organitzadors, han omplert els carrers de les principals ciutats nord-americanes per protestar contra la deriva autoritària del president sota el lema No Kings, no volem reis. A Los Angeles, les protestes han acabat amb 2 detinguts. És l'únic incident que s'ha registrat per ara en una nova jornada de mobilitzacions multitudinàries arreu del país. Des de Washington, Oriol Serra. Bon dia.
Amb més de 3.000 convocatòries, les protestes en contra de l'administració Trump s'han sentit, entre d'altres, a ciutats com Chicago, Boston, Dallas, Washington, Nova York i, evidentment, Minneapolis. King Trump's private army from the DHS. Justament en aquesta ciutat de l'estat de Minnesota es podria dir que va ser on una gran majoria de nord-americans van dir prou. La mort de trets a boca de canó dels activistes Alex Pretty i René Good també va mobilitzar icones culturals com Robert De Niro, Taylor Swift o Bruce Springsteen. Mentrestant, a Washington, milers de persones han protestat a les immediacions de la Casa Blanca i també del Capitoli. En Dennis i la Linda són un matrimoni arribat des de l'estat veí de Virgínia.
No volen un rei, no volen un home que pretén ser l'amo del món, cap de nosaltres.
Ataca molts països, segresta presidents d'altres països. I la gent no vol això. La gent no suporta viure en la societat que ell ha creat.
Aquesta ha estat la tercera onada de protestes sota el lema No Kings als Estats Units.
Gràcies, Oriol Serra, que sempre que pot intenta posar-nos Bruce Springsteen a les cròniques. Meravellós. A tot això, encara als Estats Units, diverses ciutats europees també es van afegir ahir a la jornada, més enllà dels Estats Units, jornades anti-Trump i en contra de la guerra.
Contra la guerra imperialista!
És el cas d'Itàlia, amb proclames contra Trump, Netanyahu i també contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, molt afí al president nord-americà. També hi va haver manifestacions de protesta a França, al Regne Unit, Alemanya i Espanya, concretament a Madrid i Barcelona, on més de 200 persones es van concentrar a la plaça Sant Jaume.
Amb aquestes paraules anunciava Mònica Oltra el seu retorn a la política activa.
Per llarga que siga la nit, sempre ve el trenc d'alba. Avui és dia de trencar l'alba. Hoy no gana la muerte. Hoy gana la vida. I gana l'amor. Gràcies per traure'm del refugi que ha sigut estos 4 anys el meu silenci.
Mònica Oltra es presentarà a les primàries de Compromís a l'alcaldia de València l'any que ve.
L'exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana va reaparèixer ahir al Congrés d'Iniciativa del Poble Valencià per fer aquest anunci amb la voluntat de ser un revulsiu per l'esquerra i competir amb l'actual alcaldessa del PP, Maria José Català, que governa la ciutat amb el suport de Vox. Oltra es va retirar de la política institucional ara fa 4 anys arran d'una investigació contra ella per suposat encobriment d'abusos sexuals a una menor que hauria comès el seu exmarit.
Me'n vaig en la cara ben alta. També he de confessar-los que amb els dents apretades. Amb les dents molt apretades.
Ara fa tot just 3 setmanes un jutjat de València li va obrir un judici per aquest cas. A partir de les 9 avui en parlarem a la tertúlia. Repassarem el cas Oltra amb la Marta Monforte, valenciana, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i també el Carles Monguilot, que és advocat penalista. Educació treballa en una plataforma que centralitzarà tota la informació dels alumnes i els tràmits que s'han de fer al llarg de l'etapa educativa. Entrarà en funcions a finals del curs que ve i serà semblant a La Meva Salut, però en l'àmbit educatiu.
Aquesta és la mesura estrella d'un pla de desburocratització dels centres educatius i transformació de la gestió de l'administració que el govern planteja a 5 anys vista i que té un pressupost de 18 milions d'euros.
Barcelona, Sara Canyete.
L'objectiu és que aquest aplicatiu centralitzi tota la informació dels alumnes, dades personals, històric d'avaluacions, faltes d'assistència o que hi hagi un espai de comunicació entre el centre i les famílies. El primer tràmit que es podrà fer a final del curs que ve serà la matrícula en línia de cara al curs 27-28. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
Durant masses anys s'han acumulat masses tràmits, s'han demanat masses papers repetits i això ha fet que els docents del nostre país estiguin passant més temps emplenant papers que atenent la situació educativa que tenen les aules. I la voluntat del govern és acabar de forma radical amb la burocràcia.
Educació reconeix que el sistema de gestió està obsolet i que el problema no és només tecnològic. És per això que ara planteja un canvi de funcionament per simplificar i unificar tota la tramitació administrativa que es fa des del departament. Només un exemple. Actualment hi ha 150 aplicacions diferents que no estan connectades entre elles i amb dades que es demanen per duplicat.
Gràcies, Sara. A tot això comença el compte enrere perquè les empreses hagin d'implementar la factura electrònica. El govern espanyol ha aprovat aquesta setmana un decret que obliga a utilitzar aquest tipus de factura entre empreses i professionals. L'objectiu és reduir la morositat i permetre que les empreses, sobretot les pimes, cobrin abans i de manera previsible.
La patronal de la petita i la mitjana empresa, Pimec, n'està satisfeta, però demana mecanismes per controlar que es compleixin els terminis legals de pagament i que hi hagi un règim sancionador efectiu. Sentim el president de la Pimec, Antoni Gañete.
La facturació electrònica és un pas, és una condició necessària, no és suficient perquè continuem sense tindre el règim sancionador i, per tant, lògicament, aquí és una part del camí que valorem positivament. No?
L'entrada en vigor de la factura electrònica serà esglaonada. Les empreses que facturen més de 8 milions d'euros ho hauran de fer en el termini d'un any i la resta tindran 2 anys a partir del moment que es publiqui el decret, que probablement serà el juliol.
La pel·lícula Kingdom del director polonès Michael Tchaikovsky ha guanyat el Premi Talents de 2026 al Festival de Cine d'Autor de Barcelona.
El jurat li ha atorgat el guardó valorat en 15.000 euros per la seva exploració sobre el funcionament del nacionalisme i la violència i per saber com fa dialogar la guerra amb masculinitat i sexualitat. El palmarès s'han fet en un lloc al vol de la cigonya de Souma Hidalgo i Berta Vicente Salas. També Llenya de Manel Raga i Taranta de Samuel Nácar. Les sessions continuaran tant, avui i demà es donaran a conèixer els premis del públic al millor llargmetratge i al millor curt.
Crec que havien de follar.
Em dius això cada dia.
Ja, però és que avui era importantíssim. Sí, avui és important.
I després d'inaugurar el DA, la setmana passada, ara arriba als cines Un altre home, de David Moragues. És un relat on el director continua indagant en les relacions de parella amb una mirada íntima i generacional. Protagonitzen el film Lluís Marquès, Quim Ávila i Bruna Cosí, Montse Pujol.
Un altre home planteja les qüestions que provoquen el desig, la rutina, després d'anys de relació i les expectatives de vida al voltant d'una parella gai de la generació dels 30 anys. David Moragues, el director, ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio que volia explorar què passa quan la rutina i una relació aparentment sòlida acaba provocant malestar.
El que pretenc explicar són les contradiccions i les tensions que sorgeixen quan una persona, en una relació estable i en un present que aparentment està ordenat i que funciona correctament, ha de començar a prendre decisions que potser tindran unes repercussions que afectaran la resta de la seva vida.
David Moragues ha explicat que volia exposar una etapa en què deixes enrere els 20 anys i comencen a aparèixer preguntes com si vols tenir fills, si vols continuar vivint en una ciutat o quin tipus de vida vols construir. I afegeix per què en aquest nou treball dona molta importància als silencis i a les mirades.
Jo sempre dic que el guió és com una partitura musical i en una partitura musical els silencis també són part de la música. Llavors, quan treballo els diàlegs i quan treballo la posada en escena, jo sempre els explico als actors, i ho dic així, que els silencis i tot allò que passa quan no estem dient res també és part de la partitura que acaba sent la pel·lícula.
Un altre home és el tercer film de David Moragues després de Stormy Night i Demà ho deixem.
Aquest dissabte s'ha presentat oficialment el projecte de la variant d'Olot i les preses a la comarca de la Garrotxa envoltat de polèmica. El govern preveu iniciar les obres l'any vinent i que entri en funcionament l'any 2032.
Es començarà a materialitzar així un projecte que s'arrossega des de fa dècades i que ha generat tant suports com desacords al territori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegurava que la variant evitarà que el trànsit de cotxes i camions creui el centre urbà d'aquests dos municipis i que, a més, transformarà la comarca de la Garrotxa.
Transformaran Olot, transformaran les preses i transformaran la comarca i milloraran la viabilitat i la connectivitat de la comarca. Demano confiança aquí. Si s'han pres totes les mesures, tots els estats estan encarregats els millors estudis per garantir que es preserva el territori, que es preserva l'aqüífer d'una sorra, efectivament, molt rica i molt valuosa des d'un punt de vista mediambiental.
És una demanda històrica dels veïns, però que té l'oposició d'ecologistes i pagesos de la zona que alerten que afectarà l'aqüífer que rega la plana agrícola de la Vall d'en Bas, una zona d'alt valor paisatgístic. De fet, aquest dissabte, desenes de persones s'han manifestat davant l'Ajuntament d'Olot per mostrar justament el rebuig a la nova infraestructura.
I els municipis de La Nou i Vilada, al Berguedà, no volen la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a l'embassament de la Baells. Així ho han votat en una consulta feta aquest cap de setmana.
A la Nou, el 70% de la gent hi ha votat en contra, mentre que a Vilada el resultat ha estat més ajustat, amb poc més del 50%. La votació, de tota manera, no és vinculant i, de fet, dimarts el govern va aprovar el suport al projecte i va instar l'empresa pública, l'Energètica, a entrar en l'accionariat de la promotora. Sentim l'alcalde de Vilada, Quim Vespelt.
Parlarem amb l'empresa promotora i els hi traslladarem això, que, de fet, ja ho vam fer en fase de delegacions, de que creiem que aquests projectes, per poder-se realitzar, han de tenir acceptació social.
Si tira endavant, seria la primera central reversible de les conques internes i podria generar energia per prop de 500.000 de llars.
L'informatiu del suplement. Amb 547.000 oients, el suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Aquest diumenge, el Tot Gira t'acompanyarà tota la tarda amb el millor esport.
Atenció!
Obrirem a les 4 amb els protagonistes de la Volta Ciclista a Catalunya i farem balanç de l'edició d'enguany.
Seguirem el Barça-Unicaja de la Lliga ACB.
Aixecaran el cap els de Xavi Pasqual?
I us acompanyarem fins a la TDG del Madrid-Barça de la Lliga F.
Tot Gira.
Aquest diumenge, a partir de les 4 de la tarda.
L'informatiu del suplement.
5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Això és notícia. Avui és dia de clàssic a la Lliga F. El Barça torna a visitar el camp del Real Madrid 4 dies després del 2-6 a la Champions. Vial Cadilla, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
L'objectiu, donar un cop pràcticament definitiu a la Lliga.
Sí, perquè les blaugranes són líders destacades, amb 10 punts més que les blanques, a falta de 7 jornades, però tot i així, el tècnic del Barça, Pere Romeu Prudent, assegura que una victòria avui a Madrid encara no decidiria el títol.
Si demà guanyem el Madrid, evidentment no està sentenciada la Lliga, no està tancada, però sí que és una passada molt endavant. És una distància que ens permetrà poder donar descans a gent, poder fer encara més rotacions de les que ja fem, poder tenir un focus més d'atenció a la Champions i a la final de la Copa.
Romeu ha confirmat que Mapi León, Irene Paredes i Quique Nazaret estaran disponibles i ha avançat que farà alguna rotació en l'11 respecte a l'últim duel contra les blanques. Aquest serà el segon Madrid-Barça d'aquesta setmana després del partit de Champions de dimecres. El tercer assalt serà dijous que ve al Camp Nou davant de més de 40.000 persones. Aquest Madrid-Barça a partir de les 9 del vespre el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. Mentrestant, l'Espanyol i el Badalona han certificat ja la permanència matemàtica en aquesta Lliga F. L'últim a fer-ho ha estat l'Espanyol, que ahir va guanyar el Llevant per 1-0. Declaracions de l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
Sobretot per lo que implica, perquè implica que l'Espanyol la temporada que ve puga estar una altra vegada en Lliga F, que costa molt. I a partir d'aquí, el que et dic, que és un poder mirar cap avant, el llevar-nos la motxilla, el poder disfrutar també, el disseny de l'ambició, pues, a millors jugadores que han jugat menys, poder donar-les l'oportunitat també de poder disfrutar, perquè crec que és el treball de totes, no només de les que tenen el minut, sinó de totes.
També continuarà la Lliga F al Badalona, que va guanyar la Lama 3-2 amb gols de Maria Llompart, Itzi Pinillos i Estefania Benini.
Sí, no, estábamos preocupados, como te dije, en nosotras. Es importante ya matemáticamente estar, mantenernos. El año pasado sí es verdad que sufrimos, entonces, bueno, nos da más tranquilidad y empezar a mirar hacia arriba.
Encara en futbol, la Federació Catalana ha suspès tots els partits de futbol i futbol sala previstos per avui a l'Alt Empordà, el Berguedà, el Solsonès, el Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya i la ciutat de Girona. La decisió afecta tant els equips que havien de jugar com a locals com els que s'havien de desplaçar. El motiu és l'alerta meteorològica per fortes ventades emesa pel Meteocat i Protecció Civil. I aquesta matinada s'han jugat més partits amistosos de preparació pel Mundial. La selecció anfitriona, la dels Estats Units, entrenada per la jugador i extècnic de l'Espanyol Mauricio Pochettino, ha perdut de manera contundent 2-5 contra Bèlgica, mentre que Mèxic i Portugal han empatat a 0 a l'estadi Azteca, que s'ha reobert i que serà una de les seus del Mundial. Una reinauguració però accidentada perquè un home ha mort en caure quan intentava saltar d'una zona a una altra d'aficionats. Mentrestant, Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador de la Volta Ciclista a Catalunya si no hi ha cap sorpresa. Avui se celebra l'última etapa amb sortida i arribada a Barcelona i 7 pujades finals a l'Alt de Montjuïc en un circuit final. Vingegaard hi arriba com a líder de la General després d'aconseguir ahir la seva segona victòria consecutiva d'etapa. Un dels gregaris del danès, el nord-americà Sepp Kuss, establert al Berguedà, diu que l'equip tenia en clar que Vingegaard tenia cames per tornar a guanyar.
Queríamos tirar para buscar la etapa y bueno, no ha sido fácil con una fuga de calidad, pero bueno, cuando tienes las piernas da igual el hueco de la fuga.
A la general, després de Vingegaard, Lenny Martínez és segon a 1 minut i 22 segons i Lipovic tercer a 1 minut i mig. En motor, Jorge Martín s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi dels Estats Units de MotoGP i és el nou líder del Mundial. El podi el completen Pecco Bagnaia i Enea Bastianini. Marc Márquez ha caigut a la primera volta i ha arrossegat al terra Fabio Di Gianantonio. El pilot de Cervera ha quedat últim i ha estat sancionat amb una penalització de volta llarga a la cursa d'aquesta nit a partir de les 10. Va parlar als micròfons de DAZN.
He cometido un error y mañana vamos a pagar por ello. Lo hemos pagado hoy, vamos a pagar mañana y nada, acabar salir a cumplirla, la sanción y hacer nuestra carrera.
Àlex Márquez ha estat quart i Àlex Rins, igual que Marc Márquez, també ha caigut i per això tampoc no ha puntuat. La cursa llarga, com dèiem, serà aquest diumenge a partir de les 10 de la nit. La podreu seguir en directe a l'Univers MotoGP amb Damià Aguilar, a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. I acabem parlant de bàsquet, de la Lliga ACB. Avui hi ha dos partits amb la participació d'equips catalans. A les 12 del migdia a l'Olímpic de Badalona, Joventut Gran Canària, i a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana Barça Unicaja. Els altres tres equips catalans van perdre ahir: Girona 93, Madrid 95, Granada 92, Lleida 89 i Breogán 91, Manresa 78.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1. Se ganya.
Joan Anton Català, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé, molt pendent de totes aquestes notícies.
Això és La Terra es Plana, avui fas cara de son, pitjor programa de l'any pels sí, que fem el suplement, perquè a les dues han estat les tres, gentilesa de Sergi Pàmies. Sempre que hi ha aquest dia de l'any, penso en el llibre de contes que va publicar el Pàmies amb aquest títol. I avui és un dia que costa una mica més venir a treballar, perquè els que ens despertem la nit del dissabte al diumenge amb despertador, doncs, evidentment, dormim una horeta menys.
Sí, a més, amb notícies molt importants que hem d'explicar avui, que ens necessitem estar amb el millor de les nostres neurones per poder-les entendre, aquestes cosetes.
Doncs va, parem bé l'antena. A veure, avui La Terra es Plana, notícia pràcticament de ciència-ficció que ens ha enganxat de ple aquests dies. El Joan Anton Català també l'està digerint. Fa moltes setmanes que estem pendents del projecte Artemis de la NASA, que ha de tornar l'home a la Lluna. Doncs bé, no contents amb simplement fer que els humans tornem a trepitjar el nostre satèl·lit, la NASA diu que ara té plans de construir, atenció, una base permanentment habitada a la Lluna d'aquí 5 anys. Una base alimentada amb una central nuclear, i també ha anunciat nous plans per substituir l'Estació Espacial Internacional i una nova missió robòtica a Mart. Avui amb el Joan Anton Català, per què aquest anunci tan sobtat? Quines conseqüències pot tenir una base habitada a la Lluna? Com es construirà? Avui a La Terra es Plana desgranem aquest pla Ignition de la NASA. Joan Anton, ja fa dies que expliquem que això de tornar a la Lluna era complicat, sobretot perquè era molt car. I a veure, ara surten amb aquesta altra història, i és que evitarem el satèl·lit d'aquí només 5 anys, que sí, segur que hi ha un pronòstic que va més per llarg.
Sí, jo crec que no ho assoliran, però és una declaració d'intencions. M'ha sorprès, sí. Jo, mira que segueixo, evidentment, aquestes coses, però penso que aquí hi ha molta càrrega geopolítica en aquest missatge, hi ha molta càrrega política, directament. No crec que siguin capaços de fer-ho, però l'ambició hi és, i és una ambició que jo, sincerament, no l'hagués posat en un termini de 5 anys tan a curt.
Aquesta setmana estàvem pendents també d'Artemis 2, que fa uns quants dies que s'havia d'enlairar, i que, si tot va bé, ho farà el dia 1 d'abril. Això es manté?
Sí, de moment sí, de moment sí. Recordem que Artemis és el nom del projecte, del gran projecte que ha de retornar els nord-americans, els humans, a la Lluna. Artemis 2, que aquesta missió de l'1 d'abril, durarà 4 astronautes a fer un tom a la Lluna, encara no seran els que baixaran, i és la que servirà per provar les noves naus. Recordem que és una missió que ha estat endarrerida, s'hagués hagut d'anar a l'espai el mes de març, però problemes tècnics van fer que s'endarrerís fins l'1 d'abril, i ja veurem, perquè pot haver-hi encara algun altre endarreriment.
O sigui que potser ens enganxa la setmana que ve en directe,
absolutament,
això.
Absolutament.
O sigui, a partir de l'1 d'abril, cada dia pendents del llançament.
Superpendents. Perquè, a més, un cop es faci, és una missió de 10 dies. Vol dir que pràcticament cada dia hi haurà notícies, o hi pot haver notícies sobre aquesta missió. Què ha passat? Doncs, molt bé, això és Artemis 2. Llavors, el pla inicial de la NASA era Artemis 3, com a futura missió, que l'any 2027, deia la NASA, enviaria ja sí dos dels quatre tripulants a la superfície de la Lluna. Jo ja havia advertit, i d'aquí ho havíem dit, que no seria 2027.
que seria com a mínim 2028. I efectivament, fa unes setmanes, la NASA va anunciar aquest endarreriment. Va dir, ah, no tornarem al 2027, sinó al 2028 a la superfície, i no ho farem en Artemis 3, sinó en Artemis 4. Posarem una altra missió entremig i serà en Artemis 4 el 2028 que retornarem. I fins aquí havia quedat la cosa, i això continuava amb la construcció d'una base en òrbita de la Lluna, que es deia Gateway, que no tenia ben bé data. I fins aquí és el que sabíem fa uns dies.
Per tant, per què ha canviat? Per què l'estratègia, d'alguna manera, és una altra ara?
I ara canvia. Ara canvia amb aquest anunci d'Ignition, que hi va haver la setmana passada, que és el nom d'aquesta nova estratègia que ha anunciat la NASA, que es pot traduir de moltes maneres, però jo la traduiria com posem ja, sisplau, o dimonis, posem la directa. És a dir, perquè veuen l'amenaça de la Xina. Com queda la cosa amb Ignition? 1 d'abril, si tot va bé. Artemis 2, el que dèiem. 4 astronautes a fer un tomb a la Lluna. 2027, Artemis 3, un assaig general, però en òrbita de la Terra, encara no a la Lluna. Uh-huh. Entre el 2027 i 2028, atenció, i aquí venen grans canvis, diverses missions robòtiques a la Lluna per cercar indrets amb aigua i començar a provar tecnologia com xarxes de comunicacions i també deixar elements per construir la base futura. Principis de 2028, Artemis 4, el retorn, sí, ja, dels humans a la superfície de la Lluna, segurament a prop del Pol Sud. Finals del 2028, arribada a la Lluna d'un cotxe lunar que quedaria, anava a dir abandonat, no és la paraula, abandonat, quedaria allà, en superfície. Es tracta d'un vehicle descobert, tipus Apollo, d'aquests buguis que veiem a l'època Apollo. 2029, arribada a la Lluna d'un nou cotxe, un nou vehicle pressuritzat, vol dir amb atmosfera interna que permetrà que els astronautes treguin dins els seus vestits especials, de fabricació japonesa, que pertany a l'Agència Espacial Japonesa, la JAXA, que funcionarà aquest vehicle com un refugi per futures tripulacions mentre es construeix la base final. 2030, Ignition Base, una base lunar en superfície preparada per ser habitada permanentment i alimentada per un reactor de fissió nuclear. Fa. Això és una bomba, Roger.
Aquest reactor nuclear a la Lluna és una cosa que no havíem sentit gaire, no? Com de factible és? Com hauria de funcionar?
Clar, és una peça absolutament prioritària pel pla de la NASA, perquè la raó... A la Lluna la nit dura 14 dies, això ho hem explicat algun cop, 14 dies dels nostres, de foscor total i les temperatures baixen a menys 170 graus. Clar, si tu vols tenir una base amb superfície permanentment habitada, has de generar energia suficient com per alimentar aquesta base de dia i de nit, i aquesta nit lunar de 14 dies nostres, no? Fins ara això no era tan essencial perquè, repeteixo, la NASA pensava construir una estació Gateway en òrbita de la Lluna, però ara la canvien per superfície de la Lluna. Aquí no es poden utilitzar panells solars, perquè durant 14 dies, evidentment, aquests panells no rebran ni una gota de sol, tampoc bateries, haurien de ser gegantines, molt car, haurien de poder aguantar també dues setmanes sense recarregar-se, i aquí és on necessita un reactor nuclear, que és un sistema que es diu Fission Surface Power, que és molt més compacte i segur que les centrals tradicionals nostres nuclears. No ens hem d'imaginar un gran reactor nuclear com els nostres. És d'una mida aproximada d'un contenidor d'escombraries o d'una nevera grossa. Està dissenyat per generar 40 kW inicials de potència, suficients per mantenir uns 4 o 5 mòduls d'habitatge o una petita planta de processament de gel. I amb l'estratègia Ignition, després això pot escalar. Pot ser una... A partir d'aquí es poden anar construint altres mòduls. Utilitza urani de baix enriquiment, la qual cosa el fa ser molt més segur que les nostres centrals nuclears, perquè no ha de generar tanta energia com les nostres, i és un reactor que només s'encendria un cop fos instal·lat a la Lluna. És a dir, quan sortís d'aquí i durant la transició estaria apagat, no té perill. Durant el llançament és, per tant, inert. Val? Es col·locaria al pol sud de la Lluna, segurament dins un cràter, a distància de la base, centenars de metres, per evitar que hi pogués haver alguna fuita de radiació que pogués afectar els astronautes. El mateix cràter on s'instal·lés segurament faria com de paret, saps? Per fer que no arribés aquesta radiació. I, de fet, alguns enginyers de la NASA han arribat a apuntar que és molt més perillós pels astronautes la radiació que rebran de l'espai amb el viatge cap a la Lluna i quan passegin per fora de la base amb el seu vestit especial, rebran més dosi de radiació provinent de l'espai que la que podria generar a aquesta base.
Perquè és evident que té un impacte de salut gran, eh?
Sí, però,
per tots aquests astronautes.
Correcte, però és això, per això ens diuen avís, advertiment, que, tranquils, que rebran més dosi de radiació de l'espai que no pas d'aquesta central. No ens l'hem d'imaginar, per tant, com una gran central nostra, però sí que serà el primer cop que es posa energia, que es genera energia a partir de la fissió nuclear a la superfície de la Lluna.
I aquest Ignition, aquest nou pla, suposo que també inclou noves idees per Mart.
Sí, perquè es provarà aquesta energia nuclear, es provarà amb una nau que s'enviarà l'any 2028 cap a Mart, no tripulada, que es diu SRO Freedom, que estarà propulsada per energia nuclear alhora que elèctrica, i servirà per provar aquesta nova tecnologia. Com funciona aquesta cosa híbrida entre nuclear i elèctrica? Doncs hi ha un petit reactor nuclear de fissió que genera una gran quantitat de calor de manera constant. Aquesta calor es transforma en energia elèctrica i aquesta electricitat sempre després per alimentar motors d'ions, que el que fan aquests motors d'ions és acceleren ions de gasos, àtoms, com el del xenó, que és un gas inert, i els acceleren molt de pressa i això impulsa, amb acció-reacció, impulsa la nave. Aquest sistema té grans avantatges, no es necessiten combustibles químics que ocupen molt de volum i que pesen molt, es poden assolir, suposo, acceleracions que podran ser molt més superiors, i, a més, ja per si no fos espectacular tot això, Roger, aquesta missió marciana porta dins petits helicòpters, eixams, en grups de tres petits helicòpters que es deixaran caure. Es diuen Skyfall. Es deixaran caure. Skyfall vol dir caiguda del cel. Es deixaran caure mentre la nau principal vagi baixant per l'atmosfera de Mart i es posaran en marxa aquests eixams i permetran explorar Mart d'una manera molt més eficient que els robots que tenim i, a més, permetran fins i tot recollir mostres de roques. Estan inspirats amb el petit helicòpter que es diu Ingenuity, que s'ha provat de manera super exitosa amb el robot Perseverance, que el duia aquest robot a la panxurrina i aquest dron doncs, ha volat 72 cops ja per l'atmosfera de Mart.
I a l'Estació Espacial Internacional què hi passarà?
Doncs també hi ha canvis importants. Ja havíem comentat que l'Estació Espacial Internacional segurament es deorbitaria, es distrauria d'òrbita l'any 2030 per un esgotament dels materials. Rússia abandonarà abans el projecte, això també ho sabíem. Rússia va amenaçar directament que abandonaria la seva sort el projecte d'estació espacial. Recordem que és propietat de nord-americans, de russos, de japonesos, d'europeus i de canadencs. I en aquell moment la NASA deia, molt bé, doncs la següent estació orbital serà nostra, però d'empreses privades. I confiaven molt en Jeff Bezos, per exemple, propietari d'Amazon, que construís la seva estació orbital. Però ara no se'n refien i diuen, oi, com que la Xina té ja fa anys la seva pròpia estació orbital amb astronautes xinesos, diuen, ostres, nosaltres no ens podem quedar sense un lloc a l'espai on hi hagi permanentment astronautes nord-americans. No podem refiar només de Jeff Bezos o d'Elon Musk o de qui sigui. De manera que el que han anunciat també en Ignition és un mòdul que s'acoblarà a l'Estació Espacial Internacional, que serà un mòdul de la NASA, per tant, propietat del govern nord-americà, que portarà ports perquè s'hi acoblin altres naus. De manera que quan es tregui d'òrbita, ja es mati l'Estació Espacial Internacional, es deixarà aquest mòdul en espai com un petit llavor a partir de la qual creixerà una nova estació, segurament en base amb capital privat. Però ja deixaran un petit mòdul que pugui ser permanentment habitat. No se la volen jugar, això, de que la Xina continuï amb la seva estació orbital i ells es quedin sense astronautes a l'espai, en òrbita de Terra, durant uns anys.
Clar, aquests últims anys, Joan Anton, quan parlàvem d'aquesta exploració espacial de la NASA, sempre sortien els noms d'Elon Musk, de Jeff Bezos, aquests dos magnats sí, que han estat qui han posat pasta i sobretot que han tingut també l'ambició. Com queden SpaceX i Blue Origin, les seves respectives empreses, d'Elon Musk i de Jeff Bezos, després d'aquest anunci?
Jo crec que queden molt bé. Queden molt bé perquè vol dir que aquesta Ignition, aquesta estratègia de la NASA, necessitarà pasta. De fet, han posat diners sobre la taula i necessitarà comptar molt en aquestes empreses aeroespacials. En principi, recordem que SpaceX té el contracte principal pel retorn humà a la superfície de la Lluna. Això ho hem explicat ja alguns cops. Serà necessària una nau, bueno, diverses naus Starship de SpaceX, que està actualment provant. Una farà d'ascensor per pujar i baixar els astronautes a la Lluna. Les altres faran com de tancs de combustible a mig camí per poder... És increïble. Per poder posar combustible en aquesta nau. És una coreografia tan complicada, la dels nord-americans.
Clar.
És tan complicada. Després, SpaceX també té el contracte per treure d'òrbita l'Estació Espacial Internacional l'any 2030 i dirigir-la de manera suau i controlada cap al punt Nemo, que és l'abocador que tenim al mig del Pacífic, on fem anar la ferralla espacial. Blue Origin, propietat de Jeff Bezos, ha entrat també en joc. La NASA ara ja parla directament d'aquesta opció per si SpaceX no arriba a temps amb la seva Starship. I ara ja parla de les dues opcions i que donarà joc a les dues. I el que dèiem abans, Blue Origin té el seu propi projecte d'estació orbital, que es diu Orbital Reef, que podria convertir-se en l'aposta dels Estats Units, acoblant-se en aquest mòdul que dèiem abans que deixarà. I no només això, sinó que apareixen altres empreses. Per exemple, hi ha un tercer competidor molt fort, que en aquesta estratègia Ignition guanya pes, que és una empresa que és propietària d'un mòdul que ja està desenvolupant per anar a l'espai, es diu Axiom Space, aquesta empresa, un mòdul per anar a l'espai, i que aquest podria ser el mòdul a lo millor que compri la NASA i que digui, ostres, ja el tens mig desenvolupat, ostres, te'l compro, li poso a la pegatina NASA, és a dir, li poso la marca NASA, i serà la que jo enviï com a llavor, aquesta llavor que dèiem a l'espai. Per tant, aquí, cada cop més, les empreses aeroespacials nord-americanes en un paper clau, no només clau, sinó vital per l'èxit del projecte espacial nord-americà. Mm.
Clar, als anys 60, amb aquesta cursa espacial, la competència era amb els soviètics, ara és amb la Xina. Vull dir que amb tot això que has retratat avui és evident que aquesta cursa també per guanyar el relat va d'això, eh?
No, només relat. Roger, s'estan jugant directament l'economia de l'espai. Qui governarà l'economia de l'espai? La Xina va anunciar que els seus astronautes anirien a la Lluna l'any 2030 i no ha tornat a piular la Xina. La Xina va fent. Jo l'anomeno el programa silenciós.
Vull que potser et surten un dia i et diuen que el 2028 ho avancen dos anys.
Sí, sí. Jo l'anomeno el programa silenciós. Saps? Van fent i te'n vas assabentant de coses petites. Per exemple, fa dos dies han anunciat un estudi on ja han localitzat els tres indrets candidats on els seus astronautes baixaran a la Lluna l'any 2030. I et vas assabentant així. No hi ha show aquí, no hi ha show americà, val? A més, ho faran en una arquitectura molt més simple, una mica més avorrida que la nord-americana, on no es necessiten tantes naus com la manera nord-americana. A més, la seva base, la Xina, va anunciar en el seu moment que la construiria a base d'impressores 3D a la Lluna, amb material de la Lluna, amb roques i sorra de la Lluna, no transportant des d'aquí el material. És una estratègia totalment diferent, i aquesta és la cursa. La cursa avui no només és orgull, no només és hem arribat als primers, sinó és els primers que arribin marcaran les lleis o marcaran, no les lleis potser, perquè això no, en principi no es pot fer, però la tecnologia, marcaran les normes de funcionament de com seran les tecnologies del futur a l'espai.
El 69, quan l'home va arribar a la Lluna, aleshores Kennedy ho va aprofitar per unir la nació, amb aquell discurs tan recordat, unir-los contra un enemic comú, que eren els soviètics. No sé si ara que vivim també un altre moment d'incertesa, de guerres, Donald Trump, és evident que això també ho utilitzarà per portar-ho al seu favor, però no sé si d'unió o de desunió encara una mica més.
Mira, a mi em sembla fastigós que haguem de comparar Kennedy amb Donald Trump, però sí, ho hem de fer, perquè aquí hi ha una part de relat que es podria comparar, que és que Kennedy crea un objectiu tremendament ambiciós l'any 1961, dient que abans que acabés aquella dècada ells arribarien primers a la Lluna, quan estaven perdent, clarament, respecte a la Unió Soviètica, i ho fa una mica per crear un projecte que unirà el país, unirà la nació i farà que no mirin els problemes interns que tenen, racisme, problema de salut increïble que tenien, i aconsegueix unir el país en aquesta missió. Donald Trump sembla que estigui fent el mateix. Està com despistant i dient tots els merders que estem generant i que tenim aquí, mira, ara unirem el país en una cosa molt il·lusionant. Aquí la diferència segurament és el fons de la qüestió. Kennedy hi creia, aquest tio no hi creu. I a més, mira, a mi em preocupa una cosa, Roger. Donald Trump s'està petant totes les legislacions internacionals que vol. Qui diu que no es petarà l'única legislació que tenim de l'espai, que va ser signada l'any 1967 pels Estats Units i per molts països?
Dona-ho per fet.
Doncs mira, això incorpora que pugui reclamar propietat i definir ell sí les lleis de l'espai.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
De res, a tu.
Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa. La guerra d'Iran ens està afectant, sobretot en quan arribaran els cafès africans a Europa.
El menú del caníbal ho servim a Alimentària, la fira de l'alimentació de referència.
El sabor ja no és suficient, sinó aquí entren i cobren un rol molt important el que és les emocions, el que és el moment de consum, perquè necessito animar-me o perquè vull relaxar-me, no?
Doncs el que hem fet és només desenvolupar el fuet, tonyina, xoriço de peix espasa, treballem amb una terrina de rap feta amb el seu fetge.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia de nou.
Bon dia.
Alerta pel fort vent avui especialment al nord de Catalunya.
A les comarques del Berguedà, Solsonès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, el Ripollès i el nord de la Cerdanya, Girona ha suspès les activitats a l'exterior i tancat parcs i jardins i també està tallada preventivament l'R11 entre Figueres i Portbou fins al migdia i l'R3 entre Vic i Ripoll.
Atenció avui si us heu de moure per Barcelona Ciutat, última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya.
La setena i última etapa que començarà i acabarà a Barcelona acabarà a les 2 del migdia. Diverses línies de bus de TMB ja no funcionen des de fa una estona per les tasques de muntatge.
Aquesta matinada han passat a l'horari d'estiu.
Mentre les administracions no es posen d'acord sobre quin horari adoptar per eliminar el canvi d'hora, els experts alerten que les disfuncions que ens provoca el cos es poden allargar fins a 10 dies.
10 dies de malson. Donald Trump continua enviant soldats a l'Orient Mitjà mentre és la conseqüència també del canvi d'horari d'aquestes disfuncions. Donald Trump continua enviant soldats a l'Orient Mitjà mentre als Estats Units la ciutadania surt al carrer massivament contra la seva deriva autoritària.
Aquesta matinada han arribat 3.500 marines a la zona i, segons The Washington Post, el Pentàgon es prepara per setmanes d'operacions militars sobre el terreny. Els Estats Units clamen contra la deriva autoritària de Trump i almenys 8 milions de persones, segons els organitzadors, han sortit al carrer.
Mònica Oltra anuncia que es presentarà a les primàries de Compromís a l'alcaldia de València.
Ho ha anunciat setmanes després que el jutge hagi obert judici oral per suposat encobriment d'abusos sexuals a una menor que hauria comès el seu exmarit.
El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, defensa la moderació en política.
Ho fa en la seva primera entrevista després d'accedir al càrrec i substituir a María Jesús Montero. Ho fa a La Vanguardia. Per la seva banda, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, estén la mà junts perquè li doni suport en una moció de censura i aconseguir treure Pedro Sánchez del govern.
Educació impulsa una plataforma per centralitzar tota la informació dels alumnes i els tràmits que s'han de fer al llarg de l'etapa educativa.
Com La meva salut, però en l'àmbit educatiu, una mesura que busca aprimar la burocràcia a les escoles i que entrarà en funcionament a finals del curs que ve.
Ha mort l'exdiputada del PSC al Parlament Europeu, Maria Badia, als 78 anys.
El 2015 es va donar de baixa del PSC, crítica amb les posicions sobre el conflicte polític amb l'Estat, i el gener del 2016 va ser nomenada directora d'Afers Exteriors del govern de Carles Puigdemont.
La pel·lícula polonesa Kingdom guanya el Premi Talents del DA.
El jurat li ha donat el guardó per la seva exploració sobre el funcionament del nacionalisme i la violència. Avui encara es poden veure pel·lícules al festival.
Els esports, avui dia de clàssic, el Barça i el Madrid es tornen a veure les cares, en aquest cas a la Lliga F.
Això només 4 dies després que les blaugranes golegessin les blanques per 2-6 a la Champions. El partit es pot seguir a partir de les 9 del vespre a la TDG de Catalunya Ràdio.
Anem a les portades dels diaris. Diari Ara, avui es fa la pregunta més important de totes. Som feliços?
Sí, és la pregunta, el titular, que il·lustren amb una imatge a tota pàgina d'un dibuix d'una dona somrient i un regle que mesura els centímetres que fa aquest somriure. Tot plegat per explicar com es mesura l'estat d'ànim i també les claus per assolir-lo. A La Vanguardia destaquen en portada aquesta entrevista a Feijóo, afirmant que Sánchez sap que com més creixi Vox, més límits tindrà el PP. I també l'entrevista a Carlos Cuerpo, nou vicepresident primer i ministre d'Economia, que reconeix que continua allargant la mà intentant acords. El periòdico sobre la guerra a l'Iran, un mes de guerra sense direcció ni final a la vista. I sota el titular, tres fotografies de Donald Trump, de Benjamin Netanyahu i de Mujtaba Khamenei. I el punt avui es fixen en marques com Shein, Temu o Vinted, una nova manera de consumir que rebenta, diuen, les costures de la moda i obliga el sector a transformar-se premsa.
Els titulars de la premsa editada a Madrid són per la guerra de l'Iran a El País. La irrupció dels Houthis a la guerra obre un altre front a Trump.
I també en portada, els Estats Units es llancen a colonitzar la Lluna. A El Mundo, sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, en el mateix sentit, els aliats de l'Iran obren més fronts i la guerra s'endureix. A La Razón, sobre la marxa de Nou Kings, no a la guerra multitudinari contra Trump als Estats Units. I a l'ABC entrevisten l'excap de l'Estat Major de la Defensa, és Fernando Alejandre, que deixa aquest titular: tenim una amenaça certa i clara del Marroc.
Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 54 espelmes, Jaume Asens.
Creiem que el senyor Albiol creu que Badalona és als Estats Units i que hi pot actuar com si fos Trump.
Advocat de professió, la seva trajectòria política ha travessat pràcticament tots els nivells administratius. Va ser a l'Ajuntament de Barcelona amb el govern de Colau, va ser diputat al Congrés i actualment és diputat al Parlament Europeu.
70 espelmes, Fina Virulés.
El que la va sobtar va ser que aquell individu que tenia davant no era un psicòpata.
Sí, aquesta no, prestigiosa pensadora va ser una de les fundadores del Seminari Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona. A més, és una de les grans expertes en l'obra de Hannah Arendt.
I 53 espelmes, Marc Overmars.
És bekend, eh? Dat was eigenlijk dat misschien voor een spits wou
gaan. El Barça va pagar 6.500 milions a les antigues pessetes per aquest extrem que venia a ocupar la vacant de Luis Figo, però no se'n va sortir.
Terrible.
Tampoc li va anar bé com a director esportiu de l'Ajax, càrrec al qual va renunciar després de saber-se que havia enviat fotos íntimes a treballadores del club.
Vida social. Noto la força, poso atenció, tu no posis nerviosa, pot ser petit, pot ser molt grossa, en cada racó, en cada cosa, t'hi trobo a tu. Vida social, Marta Ferrer. Lil Dami avui oferirà un concert en acústic a Serinyà.
En el marc del Festival Recòndit, el polifacètic artista estrena disc Ben Tornat i avui l'interpretarà en directe en una versió despullada d'extres a les coves prehistòriques del municipi. Serà a les 12 del migdia i l'entrada és gratuïta.
El teatre, el Heartbreak Hotel, retorna a Haifa.
Àlex Rigola adapta i dirigeix la novel·la de Ghassan Kanafani sobre la història d'una mare i un pare palestins que, després de fugir de la seva ciutat natal, tornen a Haifa 20 anys després. Tot plegat protagonitzat per Ariadna Gil. Avui, a funció a les 12 del migdia, les entrades a partir de 12 euros.
I el Romea, Lluís Omar, protagonitza Memòries d'Adriano.
L'adaptació de la novel·la clau de Marguerite Yourcenar, codirigida per Beatriz Jaén, fuig del retat pla i dona forma teatral a les memòries de l'emperador en un monòleg. Una travessa íntima, política i emocional, que també és un viatge sensorial per la història, la filosofia i la condició humana. Avui hi ha funció a 5:45 de la tarda, amb entrades a partir de 25 euros.
I avui també és un bon dia per buscar granges al Radical Market de Cornellà.
El mercat de segona mà obre les portes a firmes com Calvin Klein, Ray-Ban, Nike o Adidas amb grans descomptes de fins al 80%. A part de moda i calçat, també s'hi poden comprar accessoris, roba d'esport, cosmètica i decoració per la llar. S'hi pot passejar durant tot el dia comprant una entrada per 2 euros.
He dit buscar granges i volia dir buscar gangues. Són conseqüències també del canvi d'horari. Radical Market de Cornellà. I un pla infal·lible, 19 sopar al Time Out Market de Barcelona.
L'espai, que acull alguns dels restaurants més exitosos de la ciutat, s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic. Entre els restaurants que es poden degustar hi ha el Xerta, la Balmesina, Casa Amàlia i Chubatacos. Està obert a 10 del matí a mitjanit i s'hi pot anar sense reserva.
Camí de les 8 del matí és l'hora del conte de l'Albert Postils, la narració a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Futileses.
Havien discutit amb una gran bel·ligerància pel color de la catifa. I per evitar que la inflamació dialèctica anés a més, va sortir a donar un tomb perquè li donés l'aire. Va estar de sort perquè era un dia de llevantades, tot i que en alguns racons també hi tocava el sol. Era el cas d'un banc de l'avinguda per on s'havia posat a caminar. Davant el banc, palplantats, hi va veure dos vampirs que s'amenaçaven amb els ullals respectius per discernir qui s'hi estirava. Era una d'aquelles disputes que més valia perdre, i sense conèixer-ne el desenllaç, va passar de llarg i va entrar al bar de la cantonada. Només creuar la porta, va sentir el soroll d'unes mandíbules hiperactives i va descobrir que en una de les taules hi havia dos esquelets barallant-se per un tros de bistec. La resta de menjar de l'àpat, escampat com estava pel terra, feia de testimoni. Amb aquesta imatge al cap, va entrar un moment al lavabo. Ell no ho va apreciar, però hi havia dos fantasmes pugnant per mirar-se a l'únic mirall que existia allà dins. Després d'acabar-se el cafè, se'n va tornar cap a casa. Va fer un petó a la seva parella, va assumir el seu patetisme i va accedir a comprar la catifa que ella volia.
Música. Iniesta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribarem avui a les 8 del matí?
Avui arribarem amb l'australiana Courtney Barnett i el seu tema Wonder. Forma part del seu nou treball Creature of Habit, que va sortir el passat divendres. El disc és una barreja perfecta de psicodèlia dels 60, grunge dels 90 i l'indie rock que la va fer famosa fa més de 10 anys amb Avant Gardener.
Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.